Bon dia, comença el judici contra l'acusat d'intentar assassinar un veí a Ridaura. El suposat agressor tenia mala relació amb la víctima i hauria intentat atropellar-lo.
En ningún momento no me dio ni siquiera tiempo a mirar para atrás y cuando me impacta, ¿sabes? Yo en ese momento pienso que es alguien que sin querer se le ha ido el coche, ¿no? Y claro, hasta que él me atropella, pasa por encima con mía, me levanto y de repente veo como da marcha atrás y vuelve otra vez hacia mí, ¿no? Y entonces ahí ya yo ya empiezo a ver que no es normal, ¿no?, lo que está pasando.
Ara el judici ha d'aclarir si l'atropellament va ser voluntari o no. Les acusacions demanen 15 anys de presó i la defensa 3 mesos perquè considera que el va embestir sense voler. Aquests dies s'està celebrant el judici a l'Audiència de Girona. Dimecres 9 de febrer del 22, primeres notícies del dia que us expliquem en forma de titulars. Acció Climàtica farà una prova pilot de regulació d'accés a la zona volcànica de la Garrotxa.
El que nosaltres volem proposar de cares a aquest any que ve és iniciar una prova pilot en la zona de la Garrotxa, igual que es va fer Cap de Creus, es va fer Pedraforca, es va fer Barra del Trabucador, però de molta més complexitat, perquè tal com dèiem, les entrades a la Garrotxa són moltes, les entrades en aquests gorgs també són moltes, per tant s'ha de fer molt ben fet. És a dir, tots entenem que per anar a un museu i observar, no?, unes pintures importants, doncs no passa res, paguem una entrada. Ens hem d'acostumar també que per anar en aquests espais, doncs moltes vegades, si volem anar-hi amb cotxe, si volem deixar el cotxe allà, haurem de pagar per un aparcament. I crec que això és important, que sempre se'ns garanteixi que aquests diners reverteixen en l'espai.
Són paraules a Ràdio Lot, a la secretària de Medi Ambient, Anna Bernades. En aquest sentit, com sentíem, està previst que tingui lloc aquest pla entre l'estiu i la tardor a la zona central del Parc Natural i la Fageda. La prova pilot permetria gestionar la sobrefreqüentació que pateixen aquests espais a través de la instal·lació de mesures a les entrades principals del Parc Natural, com ara a Castellfollit o bé a la Vall d'en Bas. I entrarem amb molta més profunditat el dia en què també us explicarem que Maia de Montcal renuncia finalment a tenir una escola. Després de la negativa dels veïns i del departament, l'Ajuntament ha fet marxa enrere en un projecte per recuperar el centre rural que havia tingut el municipi anys enrere.
Malauradament, sí, ens hauria agradat, perquè és el mateix que dèiem abans de tenir piscina, camp de futbol. Tenir escola fa poble. Però bé, la negativa del departament va ser aquesta, i també va ser una mica doncs, la negativa per part de la majoria de pares. També s'ha de dir, la majoria de pares s'estimen doncs, més continuar amb Besalú, bé, per edats, perquè a Maià serien aules potser amb barreja de més edats, i a Besalú no, perquè a Besalú ja és... aules doncs, per edats.
Són paraules de Joan Gainza, que és l'alcalde de Maià de Montcal. I avui també anirem fins a Girona, perquè allà volen evitar que els adolescents de 12 anys comencin a beure alcohol i prevenir l'abús de pastilles per dormir entre la gent gran.
Els joves ens reconeixen que comencen a consumir alcohol als 12 anys, a la ciutat de Girona. Vull dir, no som diferents que altres llocs, som assins, no? I això ens preocupa, no cal ni dir-ho, no tant des del punt de vista sanitari, però municipal també. Però és que, a més, aquests joves no ho veuen com un problema, sinó que ho veuen com una eina més dintre del seu oci, no?
La lluita contra les begudes alcohòliques i contra les pastilles per dormir entre la gent gran són dues de les accions prioritàries del nou Pla Local d'Acció sobre Drogues i Addiccions que ha presentat l'Ajuntament de Girona. Sentíem la regidora de Salut, Eva Palau. I en matèria cultural, avui parlarem de música a la biblioteca. Pot semblar contradictori perquè és un espai de silenci, però es tracta d'una sessió de discjòquei poètic a la biblioteca Maria Vayreda d'Olot. Aquesta és la proposta que es podrà gaudir aquest dijous a l'equipament, una proposta cultural que fusiona diverses arts i combina poemes de Maria Mercè Marçal o Joan Brossa amb música de tota mena, com ara cobla, cants africans o fins i tot electrònica. Sota el nom de Connexions Poètiques, el membre de l'Elèctrica d'Arma, Lluís Fortuny, connecta diverses expressions artístiques en un recital únic i sobretot innovador.
Vaig començar a sortir a ensenyar aquesta mescla que és de sons, jo què sé, pues barrejar uns rimes africans amb els sons de la copla o la música popular d'aquí i doncs fent nou samplers, melodies d'àudios de tot. I un cop tenia tot això em va semblar que hi havia uns poemes d'aquests que sempre et ballen pel cap, que dius, ostres, pues aquest poema li quedaria bé amb aquesta música. Aquesta música ens suggeria aquell poema i d'aquí després em va suggerir unes imatges, llavors per això al final n'hi vaig decidir posar-li aquest nom de Connexions, perquè per combinar aquestes tres coses, músiques amb una taula de dirigir i jo tocant la trompeta en directe, per un cantó, després els poemes i per un altre les imatges de vídeo, no? I llavors tot això és una connexió.
És una connexió que serà molt interessant de veure com sona. Laura Hernández, en esports, es proclama campiona de Catalunya. L'atleta olotina del Futbol Club Barcelona va aconseguir el primer lloc en els campionats celebrats aquesta setmana passada a la pista coberta de Sabadell. Amb una marca de 55 segons i 39 dècimes, Hernández va aconseguir un triomf que arriba després d'uns mesos complicats per les lesions i la falta de ritme a causa del coronavirus.
A la semifinal vaig sortir massa ràpido, la qual cosa... No vaig saber calcular gaire bé i vaig arribar bastant cansada a l'arribada i llavors a la final doncs, vaig pensar que en comptes de sortir els primers 200 metres a tope com havia fet a la semifinal que em guardaria una mica i que si al final tenia algú dintre meu doncs, que intentaria donar-ho tot i així va ser. I a la final rarament vaig fer la millor marca de tota aquesta setmana. La qual cosa no m'esperava.
Ara l'atleta olotina ja se centra amb els campionats d'Espanya. La sentirem a l'informatiu que ara mateix comença.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Aquest matí hem de vigilar molt amb la boira perquè és especialment densa i intensa a moltes comarques gironines i també especialment a la comarca d'Osona. Per tant, molt de compte a l'hora de circular. Policia Municipal d'Olot, endavant. Bon dia.
Bon dia. Avui el trànsit es preveu normalitzat, tot i que cada dia s'ha de tenir en compte l'increment de persones i vehicles a les entrades i sortides dels centres escolars. Per avui, de carrers tallats, tenim el carrer Estanislau Vayreda durant tot el matí i el Concepció Carrera amb talls intermitents durant tot el dia. De reserves d'estacionament en tenim el carrer Fluvià, número 18, el Bisbe Vilanova i el carrer Hospici. I això és tot des de la Policia Municipal. Que tinguin un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Us ho dèiem, molta boira aquest matí, molta humitat, i això també té un efecte directe sobre les temperatures. Neus Assín, de nou, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Com ens llevem avui?
Ens llevem certament amb algunes boires, sobretot les valls que tenim a la nostra comarca. Precaució a l'hora d'agafar el vehicle. Tenim avui temperatures lleugerament superiors a les que hem tingut els últims dies. Ens llevem amb un grau positiu a Olot, a la Vall d'en Bas i a Ripoll, 2 a Sant Feliu de Pallerols, 3 a Castellfollit de la Roca, Mieres i a Santa Pau, en tenen 4 a Anglès i a Vic, 6 a Banyoles i a Girona, 7 a Figueres, 1 de negatiu a Vall de Núria i 4 sota 0 a Das.
De moment, sol i tranquil·litat, l'anticicló encara protagonista durant aquesta setmana, però divendres podrien caure 4 gotes, Dani.
Avui el temps pràcticament no canviarà. Serà una repetició d'ahir. Algun núvol baix al litoral, a la costa, especialment al matí migdia, també cap al sud, cap a la selva. A la resta, cel serè. A la tarda, algun nuvolet novament cap a la Costa Brava sud. I bé, un dia doncs, marcat pel sol, alguna boirina al matí, una boira. Temperatura freda de matinada, però no estem parlant de les glaçades de fa una, dos i tres setmanes enrere, quan van ser molt fortes. Avui esperem entre 0 i 3 sota 0, bona part d'Osona i la Garrotxa, fins i tot una mica més altes. Ahir van arribar 2 sota 0, tant a Vic com a Olot, de dia 17 graus. Per tant, la temperatura al migdia es nota ja una mica més agradable. I, curiosament, a Das, ahir van arribar a la Cerdanya a 20 graus, quan la mínima va ser de 7 sota 0, 27 graus de diferència entre el dia i la nit. Bé, dijous tot igual. Divendres a la tarda podria canviar el temps, veurem amb quina intensitat, però entre la tarda i el vespre podria descarregar algun xàfec. Això passaria ja a la tarda divendres. Dissabte probablement una mica de pausa i diumenge a la tarda arribaria un altre front, amb més ruixats. Veurem tot plegat, el cap de setmana baixa la temperatura, per tant la neu podria baixar cap als 1.000 metres o cotes inferiors, i haurem de seguir aquesta situació, que serà com un petit parèntesi, perquè la setmana que ve tornaria l'anticicló.
Peixos Isma, dum 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 dum, peixos Isma, dum 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 dum, peixos Isma, dum 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 dum, qualitat.
Peix fresc i marisc per a tota la família a Peixos Isma. I cada dia a partir de les 7 de la tarda et portem directament el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7 d'Olot. Telèfon 972 03 91 52.
Peixos Isma, dum 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 dum, qualitat. Peixos Isma.
Entrem en matèria. Tal com dèiem en titulars, comença l'audiència de Girona al judici contra l'acusat d'intentar assassinar un veí a Ridaura. El suposat agressor tenia mala relació amb la víctima i hauria intentat atropellar-lo. Ara el judici ha d'esclarir si l'atropellament va ser voluntari o no. Les acusacions demanen 15 anys de presó i la defensa 3 mesos perquè considera que el va embestir sense voler. Informa Pau Masó.
Atropellament intencionat o accident? El judici, que ha començat aquest dimarts a la secció tercera de l'Audiència de Girona, ha d'esclarir si l'acusat va embestir la víctima amb la intenció de matar-lo o si, tal com sosté la defensa, no va poder evitar la col·lisió a peu de carretera. Els fets van passar el 4 d'abril del 2017, quan la víctima anava a peu per la Nacional 260 i un vehicle l'hauria intentat atropellar dues vegades fins que la tercera el va embestir. La fiscalia i l'acusació particular sostenen que es tracta d'un intent d'assassinat. Els escrits de l'acusació recullen que el processat i la víctima tenien una enemistat manifesta arran de la disputa pel pas per un camí que l'acusat sostenia que era particular i els habitants de la casa veïna utilitzaven perquè era l'única via transferible, diuen, per baixar de la muntanya. Durant la primera jornada del judici s'ha pogut escoltar la víctima, qui ha defensat que el va intentar matar. Ell mateix ha relatat com va viure els fets.
En ningún momento no me dio ni siquiera tiempo a mirar para atrás. Y cuando me impacta, ¿sabes? Yo en ese momento pienso que es alguien que sin querer se le ha ido el coche, ¿no? Y claro, hasta que él me atropella, pasa por encima con mía, me levanto y de repente veo como da marcha atrás y vuelve otra vez hacia mí, ¿no? Y entonces ahí ya yo ya empiezo a ver que no es normal, ¿no? Lo que está pasando. Y entonces, tal como lo ve, vuelve otra vez hacia mí, otra vez intentar embestirme otra vez. Y vuelvo a tirarme para la izquierda, esta vez. Y con la mala suerte ya de que me engancha la pierna.
La víctima ha explicat al judici que després d'atropellar-lo amb el cotxe, el conductor també va baixar del vehicle i el va atacar amb un tornavís.
Entonces bajé del coche y recuerdo que ya lo veo, tengo impacto visual con él, ya sé quién es. Y lo primero que me dice, ya no me vas a vacilar más pasando por el camino. Entonces de repente veo como sale con un destornillador y se viene hacia mí, ¿no?
Segons la víctima, tots dos van estar forcejant fins que un cotxe que passava es va aturar i va avisar el 112. Com a resultat de l'atropellament, la víctima va patir una fractura oberta de tíbia i peroné, un traumatisme cranioencefàlic, erosions i hematomes. El van haver d'operar i va necessitar gairebé més d'un any i mig per curar-se. El judici continuarà també avui dimecres amb les pericials i la declaració de l'acusat. La defensa, encapçalada pel lletrat Carles Monguilot, sosté que va ser un accident i sol·licita 3 mesos de presó per un delicte de lesions imprudents amb un atenuant perquè el conductor va donar positiu en marihuana.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Acció Climàtica farà una prova pilot de regulació d'accés a la zona volcànica de la Garrotxa.
Està previst que tingui lloc entre l'estiu i la tardor a la zona central del Parc Natural i la Fageda. La prova s'inspirarà en les accions que es van dur a terme a espais naturals del país, com el Cap de Creus l'any passat, en què es van instal·lar busos llançadora.
L'estiu passat, Acció Climàtica va dur a terme diferents proves pilot a espais naturals del país que estaven sobrefreqüentats. Entre ells hi havia el Cap de Creus, el Pedraforca o la Barra del Trabucador. Durant l'estiu es va tancar l'accés motoritzat a aquests espais i es van habilitar aparcaments connectats amb busos llançadora. Ara el departament vol fer una prova similar a la Garrotxa. Ho explica i ho avança la secretària de Medi Ambient, Anna Bernades, a Ràdio Olot.
El que nosaltres volem proposar de cares a aquest any que ve és iniciar una prova pilot en la zona de la Garrotxa, igual que es va fer Cap de Creus, es va fer Pedraforca, es va fer Barra del Trabucador, però de molta més complexitat, perquè tal com dèiem, les entrades a la Garrotxa són moltes, les entrades en aquests gorgs també són moltes, per tant s'ha de fer molt ben fet. És a dir, tots entenem que per anar a un museu i observar, no?, unes pintures importants, doncs no passa res, paguem una entrada. Ens hem d'acostumar també que per anar en aquests espais, doncs moltes vegades, si volem anar-hi amb cotxe, si volem deixar el cotxe allà, haurem de pagar per un aparcament. I crec que això és important, que sempre se'ns garanteixi que aquests diners reverteixen en l'espai.
La idea amb què treballa el departament és dur a terme la prova pilot entre estiu i tardor a la zona central del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
Els esforços ja han dirigit a aquesta part de zona volcànica. Tenim una entrada per Castellfollit, tenim una altra entrada per la Vall d'en Bas, tenim diversos accessos que cal regular, redistribuir, s'ha de parlar d'un sistema de busos llançaderes, s'ha de parlar de recursos i de gestió de sobrefreqüentació, i per tant s'ha de posar tot en valor.
La prova pilot permetria gestionar la sobrefreqüentació que pateixen espais com la Fageda o el Croscat a través de la instal·lació de mesures a les entrades principals del Parc Natural, com el poble de Castellfollit o la Vall d'en Bas. Turisme Garrotxa valora positivament la idea del departament. La seva presidenta és Gemma Canalies.
Excel·lent. De fet, ara ja, en breu ja tenim planificada una trobada amb Acció Climàtica per començar a definir aquestes línies que han de ser totalment beneficioses també per la comarca. Pensem ara que Acció Climàtica ja té l'experiència de la implantació d'aquest tipus d'accions que s'han fet en altres municipis i el fet és intentar-les implantar aquí a la Garrotxa perquè ja estan funcionats en altres llocs, però evidentment adaptada a les necessitats que tinguem aquí a la Garrotxa.
La prova pilot que impulsarà Acció Climàtica s'ha d'acabar de perfilar. La secretària de Medi Ambient assegura, però, que l'objectiu és permetre una visita més agradable.
A mi no m'agrada parlar de limitar, segurament si ho fem ben fet, la gent que ens ve a visitar i els autòctons, doncs d'alguna manera podrem seguir gaudint, segurament no ens n'assabentarem, senzillament tindrem més informació. Quan tu vulguis venir a la Garrotxa, sabràs aquell dia com està. Per tant, segurament el que no et passarà és que vens aquí, no puguis aparcar, tinguis una mala experiència de la teva visita a la Garrotxa, a més hi hagi una sobresaturació d'espais, que tampoc puguis gaudir. Tots sabem, els que som de la comarca, que el millor dia per anar a la Fageda és quan hi ha menys gent. Per tant, en aquest sentit, el que volem és que tothom s'emporti una bona experiència.
Amb la prova pilot que pretén fer Acció Climàtica, la comarca faria un primer pas important cap a la gestió de la mobilitat turística. La necessitat de tractar aquesta qüestió es va posar de manifest amb l'aparició de la pandèmia i l'augment del turisme de proximitat. Precisament a conseqüència d'això, des de fa mig any, la Garrotxa té una taula de mobilitat turística impulsada pel Consell Comarcal i Turisme Garrotxa, on es proposen solucions conjuntes per gestionar la mobilitat que genera el volum de visitants que cada any rep la comarca.
No deixem encara les qüestions mediambientals, perquè la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ha garantit que la celebració d'uns hipotètics Jocs Olímpics d'hivern als Pirineus no suposarà cap bestiesa ambiental, perquè diu que no es construirà cap gran infraestructura esportiva que després dels Jocs no tingui ús.
Ho ha dit al ple del Parlament d'aquest dimarts en resposta a una interpel·lació del diputat d'En Comú Podem, Marc Parés, que ha qüestionat la celebració d'aquest esdeveniment a Catalunya.
Aquestes Olimpiades han de complir escrupolosament els objectius de desenvolupament sostenible. En aquest sentit, no es construirà cap gran infraestructura esportiva al Pirineu que després dels Jocs no tingués ús, i això li dic d'una forma molt clara, per tant, no es farà cap bestiesa ambiental. Per altra banda, actualment estem treballant precisament amb el CIO el projecte tècnic de la possible candidatura, però també hi haurà un estudi molt exhaustiu, evidentment des d'un punt de vista de canvi climàtic i afectació en aquesta eventual candidatura.
Vilagrà ha assegurat que el govern li preocupa l'impacte ambiental d'unes Olimpíades i que per això hi haurà un estudi molt exhaustiu d'afectació en aquesta eventual candidatura.
5 minuts més!
Marxem ara cap a Maià de Montcal perquè allà enterren la possibilitat de tenir escola. Després de la negativa dels veïns i del departament, l'Ajuntament ha fet marxa enrere en un projecte per recuperar el centre rural que havia tingut el municipi.
En una enquesta popular, les famílies van manifestar la voluntat de seguir anant a Besalú i Educació també va veure inviable tècnicament l'ús de l'edifici de les antigues escoles.
Informa Aniol Puigverd.
Fins abans de la pandèmia, la possibilitat que Maià de Montcal tornés a tenir escola era més viva que mai. Hi havia hagut converses amb el Departament d'Educació que, fins i tot, havia començat a estudiar l'opció. Tècnics del departament havien visitat l'edifici de les antigues escoles per analitzar si era viable utilitzar-lo com a centre escolar, però van veure que no i van comunicar-ho a l'Ajuntament. Això també va ser paral·lel a la consulta que es va fer al poble, on la majoria de veïns que hi van participar van manifestar la voluntat de continuar anant a Besalú. L'alcalde de Maià és Joan Gaïnza.
Malauradament sí, ens hauria agradat, perquè és el mateix que dèiem abans de tenir piscina camp de futbol. Tenir escola fa poble. Però bé, la negativa del departament va ser aquesta i també va ser una mica doncs, la negativa per part de la majoria de pares. També s'ha de dir, la majoria de pares s'estima doncs, més continuar amb Besalú. Bé, per edats, perquè a Maià seria aules potser en barreja de més edats i, bé, i a Besalú no, perquè a Besalú ja és... aules doncs, per edats, diguem-ho així.
El departament i l'Ajuntament estudiaven la possibilitat d'obrir el centre per al curs 2021-2022, però finalment es va aparcar l'opció. En aquell moment, el poble tenia una trentena d'alumnes que anaven cada dia a Besalú i era un número prou important per estudiar la possibilitat d'obrir una escola. Estava previst que s'ubiqués a l'edifici de les antigues escoles, un immoble que s'utilitza com a espai polivalent. Gaïnza explica que l'edifici seguia amb els usos que ha tingut fins ara.
Tindrem l'ús actual, és una sala polivalent, com he dit abans. Falta rehabilitar l'exterior, rehabilitar la cuina, pràcticament la resta ja s'ha anat fent durant els últims anys, mica en mica, i bé, i esperem doncs, aquest any aviam si podem rehabilitar la façana exterior i si pogués ser l'any que ve, doncs poder doncs, ja fer la cuina i bé, i tenir l'escola o aquesta sala, diguem-ho així, doncs, totalment acabada.
El recent intent per obrir l'escola no ha estat l'únic a Maià de Montcal. El poble va deixar de tenir un centre rural a principis dels 90 i des de llavors s'ha parlat diverses vegades de recuperar-lo. Ara, però, el projecte torna al calaix esperant. Qui sap, si tard o d'hora tornarà a sortir.
Tots traiem el cap a les comarques de Girona. Figueres està fent un cens per saber quantes famílies viuen a les cases ocupades de la promoció inacabada de la marca de l'AM i els comunicarà que es troben en una zona inundable.
L'Ajuntament es reunirà aquesta setmana amb la Sareb per poder acabar l'urbanització que va quedar mig fer. El regidor de Seguretat és Pere Caselles.
L'actuació de l'Ajuntament va en tres línies. La primera és requerir els propietaris. Els antics propietaris estan desapareguts. Ara hi ha Sareb, que es queden les hipoteques. Requerir perquè prenguin les disposicions necessàries per salvar el tema de l'inundabilitat i a partir d'allà els habitatges i la urbanització podrà sortir endavant.
Per altra banda, el consistori es compromet a incorporar els carrers de la urbanització que no es van arribar a recepcionar mai.
Anem ara cap a Girona perquè volen evitar que els adolescents de 12 anys comencin a beure alcohol i prevenir l'abús de pastilles per dormir, sobretot entre la gent gran. Són dues de les accions prioritàries del nou Pla d'Acció Local sobre Drogues i Addiccions que ha engegat l'Ajuntament.
La regidora de Salut, Eva Palau, admet que el consum excessiu d'alcohol els preocupa.
Els joves ens reconeixen que comencen a consumir alcohol als 12 anys a la ciutat de Girona. Vull dir, no som diferents que altres llocs, som assins, no? I això ens preocupa, no cal ni dir-ho, no tant des del punt de vista sanitari, però municipal també. Però és que, a més, aquests joves no ho veuen com un problema, sinó que ho veuen com una eina més dintre del seu oci, no?
El Pla Local, però, no es queda aquí. Proposa fins a 90 accions per actuar contra les addiccions i reduir l'estigma que pesa en determinats barris de la ciutat.
Les infermeres del 90% dels equips d'atenció primària de Girona ja ofereixen prescripció mèdica. Això vol dir que els professionals d'infermeria estan acreditats i tenen una signatura electrònica que els permet fer receptes electròniques.
En poc més d'un any ja han fet 21.120 receptes. La majoria d'elles són per productes sanitaris, seguit d'analgèsics i antiinflamatoris. Entre la seva posada en funcionament fins al 31 de desembre, el Col·legi Oficial d'Infermeres i infermers de Girona ha acreditat 627 professionals perquè puguin fer prescripcions.
Avui també hem sabut que les agressions a funcionaris de la presó del Puig de les Basses ha crescut un 40% durant el 2021. En total, segons ha fet públic els sindicats, a partir de dades del Departament de Justícia, l'any passat se'n van registrar un total de 39.
D'aquests 8 casos van ser greus i els 31 restant lleus. El sindicat també subratlla que la presó de Figueres és el tercer penitenciari de Catalunya on hi ha hagut més funcionaris que han patit agressions greus per darrere del de Brians 1 i 4 Camins, que encapçalen l'estadística. En paral·lel, durant el 2021, al Puig de les Basses també hi va haver 33 temptatives d'agressió a funcionaris per part d'interns. En aquest cas són gairebé el doble que el 2020.
I de Figueres a Girona, perquè la Guàrdia Civil preveu fer la última subhasta d'armes per particulars a finals del primer semestre de l'any. El 2020 es va modificar el reglament d'armes eliminant la possibilitat de fer subhastes quan els propietaris perden la llicència o simplement moren.
A partir d'ara, les armes es destruiran quan passi un any de la finalització de la llicència, segons el tinent en cap de la Unitat d'Intervenció d'Armes i Explosius de Girona, José Antonio Carmona.
No hi haurà la possibilitat de fer subhastes. El particular tindrà la possibilitat durant un any de fer la transmissió d'aquesta arma o, si no, aquesta arma serà destruïda per als procediments que tenim dins del cos de la Guàrdia Civil.
Des de la Guàrdia Civil afirmen que l'últim any s'han eliminat 3.000 armes. Aquest dimarts han inaugurat les noves dependències de la intervenció d'armes i explosius que hi ha a la comandància de Girona.
I tornem a Figueres perquè un informe sobre el grau de benestar dels animals a la gossera, encarregat per l'Ajuntament, recomana el decomís immediat dels gats que estan envoltats de gossos i pateixen problemes d'estrès. La regidora de Benestar Animal, Sònia Trilla, relata que el document també constata que les gàbies de cans no tenen separacions suficients i que això genera que alguns es mosseguin en alguns casos amb el resultat de mort.
Ens aconsella el decomís immediat dels gats perquè la gatera de la protectora està al mig, envoltada de gàbies de gossos, amb un guau-guau constant. Tots tenen problemes de gingivitis derivat de l'estrès, val? I llavors en la seva visita de 3 hores va detectar almenys un 25% dels animals, gossos en aquest cas, amb problemes d'estereotips, que també són degut a causa dels estrès, de l'estrès.
Trilla diu que a tot això s'hi suma que el 50% de les instal·lacions es van aixecar sense llicència i alerta que prendran mesures, tot i que el servei el gestiona el Consell Comarcal a través d'un contracte amb l'Associació Protectora d'Animals i Plantes de Figueres.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura, ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
Una sessió de discjòquei poètic a la Biblioteca Marià Vairé de Dolot. Aquesta és la proposta que es podrà gaudir aquest dijous a l'equipament Olotí Neus, que més en sabem.
Doncs és una proposta cultural que fusiona diverses arts i combina poemes de Maria Mercè Marçal o Joan Brossa amb música de tota mena, com copla, cants africans o fins i tot electrònica. Sota el nom de Connexions Poètiques, el membre de l'Elèctrica d'Arma, Lluís Fortuny, connecta diverses expressions artístiques en un recital únic i innovador.
Un discjòquei d'imatge, música i poesia. Així podríem definir Lluís Fortuny en el seu espectacle Connexions Poètiques. Hi ha de tot, cançons, poemes i projeccions audiovisuals. Es tracta d'una proposta molt completa que connecta diferents expressions governades per les mans d'un director d'orquestra que també controla una taula de discjòquei a través de la qual combina els compassos i les paraules. El mateix Lluís Fortuny, membre de l'Elèctrica d'Arma, explica com es compon el seu espectacle.
Va començar a sortir a ensenyar aquesta mescla que és de sons, jo què sé, pues barrejar uns ritmes africans amb els sons de la copla o la música popular d'aquí, i doncs fent nous samplers, melodies, d'àudios, de tot. I un cop tenia tot això, em va semblar que hi havia uns poemes d'aquests que sempre et ballen pel cap, que dius, ostres, doncs aquest poema li quedaria bé amb aquesta música. Aquesta música ens suggeria aquell poema, i d'aquí després em va suggerir unes imatges, llavors per això al final li vaig decidir posar-li aquest nom de Connexions, perquè per combinar aquestes tres coses, músiques amb una taula de dirigir i jo tocant la trompeta en directe, per un cantó, després els poemes i per un altre les imatges de vídeo, no? I llavors tot això és una connexió.
Connexions Poètiques recita i visualitza poemes d'escriptors reconeguts com Maria Mercè Marçal, Josep Fortuny, Joan Brossa, Joana Raspall o Servat Papaseit, i els combina amb músiques africanes, cants gregorians, rock o música electrònica, una fusió que neix de la voluntat de connectar sons que sempre ha tingut l'Elèctrica d'Arma.
Bueno, clar, amb d'Arma sempre hem buscat una mica la fusió dels sons els sons d'aquí amb les gires que hem fet per tot el món, i sempre hem estat buscant la connexió de les diferents sons del món, no? I com la música sempre ha sigut nòmada, el que entenem ara com a música popular aquí, doncs dintre de 100 anys segurament serà diferent gràcies a la connexió de la gent que ha anat venint i tal. Llavors, bueno, és aquesta ànsia de sempre de conservar el que tens, però a la vegada sempre mirar una mica endavant perquè la música i la cultura no es quedin encarcarades en un museu, no, sinó que siguin unes coses vives. Llavors, mira, per mi és un joc, vull dir, no té cap, més enllà, no té cap pretensió d'accentar càtedra, ni molt menys.
L'espectacle Connexions Poètiques es podrà veure, escoltar i sentir aquest dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca Marià Vayreda d'Olot.
Opticàlia, no només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada, eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticàlia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.
Temps ara per l'esport. Laura Hernández es proclama campiona de Catalunya. L'atleta olotina del Futbol Club Barcelona va aconseguir el primer lloc en els campionats celebrats aquesta setmana passada a la pista coberta de Sabadell.
Amb una marca de 55 segons, 39 dècimes, Hernández va aconseguir un triomf que arriba després d'uns mesos complicats per les lesions i la falta de ritme a causa del coronavirus. Ara l'atleta olotina ja se centra en els campionats d'Espanya.
Ens ho explica en Roger Isern.
L'esforç té la seva recompensa. Pot semblar un tòpic, però aquesta és la frase que defineix millor el triomf de l'atleta olotina Laura Hernández. Aquest cap de setmana passat es va proclamar campiona de Catalunya en 400 metres llisos en pista coberta. Hernández va tenir 3 curses en una setmana. Les dues darreres van ser a la semifinal, on va aconseguir una marca de 55 segons i 80 dècimes, i la final, guanyant-la amb un temps de 55 segons i 39 dècimes. Gairebé igual a la seva millor marca de la temporada, fixada en els 55 segons i 23 dècimes. Laura Hernández explica l'estratègia que va seguir per arribar a la final i després aconseguir la victòria.
A la semifinal vaig sortir massa ràpido, la qual cosa no vaig saber calcular gaire bé i vaig arribar bastant cansada a l'arribada, i llavors a la final vaig pensar que en comptes de sortir els primers 200 metres a tope, com havia fet a la semifinal, que em guardaria una mica i que si al final tenia algú dintre meu, doncs que intentaria donar-ho tot. I així va ser. I al final rarament vaig fer la millor marca de tota aquesta setmana, la qual cosa no m'esperava.
Hernández competeix amb la secció d'atletisme del Futbol Club Barcelona, però en els últims anys no ho ha pogut fer amb regularitat. Lesions, operacions i el coronavirus han dificultat molt la seva preparació física. Fins i tot, en algun moment, es va plantejar la retirada. Ha passat per una recaiguda de lesió, una operació de menisc i també per l'aturada de la pandèmia, que li ha fet perdre força física i molt de ritme. L'olotina explica que ha estat un procés llarg i dur.
Durant 3 anys he recaigut de lesions, hi han hagut operacions pel mig, i la veritat és que és difícil estar motivat i estar sempre pensant que faràs millor marca la temporada següent, quan mai pots acabar una temporada completa. La qual cosa m'ha passat a mi cada any. Durant uns 3 mesos, 6 mesos, mai he pogut acabar una temporada i m'he hagut de retirar per causa de lesions com la de l'isquio o com l'operació al menisc.
Després d'aquest campionat de Catalunya, Laura Hernández ja se centra en el campionat d'Espanya, que se celebrarà del 25 al 27 de febrer a la ciutat gallega d'Ourense.
Cinc minuts més.
Opticàlia, no només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada, eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticàlia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.